Radio Astel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
A Ràdio Estel comença Àngels.
L'habitatge digne reconegut com un dret fonamental per la Declaració Universal dels Drets Humans continua sent una problemàtica global, ja ho sabem, hem tocat el tema en aquest programa, afectant més del 20% de la població mundial, 20%, segons l'ONU. Atenció a les dades, perquè més de 1.800 milions de persones, ho he dit bé, no m'he equivocat, 1.800 milions de persones no tenen habitatge adequat, vivint en condicions precàries que posen en perill la seva vida, la seva salut i també el seu benestar emocional. Com a mostra d'aquesta precarietat, algunes xifres més precises. Segons l'UNICEF, a Dinamarca, França, Espanya, Regne Unit, Hongria i Portugal, més de 1 de cada 5 nens, estan exposats a la humitat i la floridura, per exemple. D'altra banda, Eurostat va publicar al 2020 que el 14,8% de les llars europees vivien en habitatges amb goteres, fonaments units o floridura. Bueno, és que són dades impactants. Avui parlem a fons d'aquesta problemàtica que és clau en la vida digna de les persones. Comencem.
Tots els diumenges, a 8:15 del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Tots els diumenges, i avui tampoc és una excepció, per tant, us donem la bona tarda a totes i a tots. Aquest és el 25è capítol aquí a Ràdio Estel, en aquesta temporada del nostre programa de la tarda dels diumenges. Tenim minuts per endavant, per parlar amb certa calma, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, de denúncia moltes vegades, d'ajudar als qui més ho necessiten en definitiva. Us recordo, tot i que ja ho sabeu, que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi, que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, tenim a David Morral al control tècnic i amb qui us parla, Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Vinga, va, doncs arrenquem i ens posem en marxa. Avui us volem parlar de l'Institut d'Innovació Social de SADE perquè ha creat recentment l'Observatori d'Habitatge Digne amb la voluntat d'analitzar i visibilitzar els diferents reptes socials que es plantegen al voltant de l'habitatge, que no són pocs. Tot és un punt de vista social, internacional i intersectorial. L'objectiu és generar, compartir i divulgar coneixements sobre aquest àmbit alhora que fomentar també un debat social, la reflexió i l'aprenentatge. Per tant, objectius ambiciosos però necessaris. El director de l'Institut d'Innovació Social de SADE, que presentarem ara mateix, és Ignasi Martí, juntament amb Susana Salvador, són els encarregats d'impulsar i desenvolupar aquest observatori i justament estem molt contents perquè ens acompanya el mateix Ignasi Martí. Ignasi, bona tarda.
Un plaer. Moltes gràcies.
Nosaltres també. Un plaer rebre't, presentar aquesta iniciativa que és molt jove, L'heu creat fa molt poc.
Molt poquet. De fet, la vam fer pública fa un parell de setmanes.
Un parell de setmanes, perfecte. Doncs ara m'expliques una mica l'arrel, el sentit, mm-hmm. Què n'espereu, volem saber tot això, però clar, donava dades al principi, tu estaves escoltant aquí atentament, les coneixes molt millor que jo, segur. Aquestes dades tan impactants, 1.800 milions de persones sense habitatge adequat, vivint en condicions moltes vegades precàries, molts nens, 1 de cada 5 en molts països també europeus exposats a problemes en els habitatges, tenen habitatge, però no habitatges del tot dignes, amb problemes d'estructura, i bé, és que són dades impactants, goteres, fonaments humits, habitatges amuntegats, el 7,5 incapaços de mantenir una temperatura adequada. Té solució el problema de l'habitatge, Ignasi?
Aviam, tal com ho planteges, diria que no.
És que jo lamento, però sona complicat.
Molt complicat. De fet, l'habitatge entra dins del que en diria un problema complex, i els problemes complexes d'entrada són aquells problemes que no tenen solucions o no tenen solucions fàcils. Uh-huh. Vale? I això vol dir que hi ha moltes parts afectades, moltes parts que tenen interessos, i moltes vegades veuen el problema, en aquest cas de l'habitatge, de manera molt diferent, i per tant, en molts casos, sembla irreconciliable.
Uh-huh. Perquè, clar, escoltem, és un tema recurrent, el problema de l'habitatge. Aquí hem portat dades globals perquè és un dels esperits, no?, d'aquest observatori que heu creat, tenir una mirada internacional, molt global. Clar, segurament les dades i les circumstàncies que ens arriben més són d'aquí de Barcelona, de Catalunya o d'Espanya. Però, clar, ara t'estava escoltant a tu parlar i contrastant aquestes xifres. El problema de tot, al final, és un afany de diners a tota costa, jo crec. És a dir, el negoci. Més enllà d'una mirada cap a la necessitat bàsica, perquè l'habitatge digne està reconegut com un dret fonamental. Però no es compleix.
No es compleix. Sí, és que ho has dit, ja ho has dit tot. De fet, bueno, moltes... Sí.
Tenim temps per recrear-nos.
Sí, és cert. Jo crec que si el punt de partida és que l'habitatge és un dret que tenim tots, aquestes xifres de les que parlaves mostren clarament que és un dret que no es garantit.
No es dona, no està garantit.
No es dona. I llavors això mostra... Òbviament no és el mateix parlar en determinats contextes internacionals, com el que ens trobem aquí, parlar de Barcelona, Catalunya o a nivell nacional. No és el mateix, segurament, i segurament aquí veiem de manera més palesa i més dramàtica i més descarnada aquest conflicte que hi ha entre pensar l'habitatge, pensar una llar des del punt de vista del seu valor social i fonamental per tenir una vida digna, i pensar un habitatge com un actiu. Un actiu en el que, com comentaves, podem treure rèdits. Que no està malament, però la pregunta està quan això passa, o el problema està quan això passa per sobre d'aquest dret fonamental.
Exacte. Doncs penso que és així. Clar, ara he creat aquest observatori de l'habitatge digne. M'agrada molt aquest adjectiu, l'observatori de l'habitatge digne, amb aquest Institut d'Innovació Social de SADE de Fons. Amb quin objectiu?
Bueno, l'objectiu... Mira, t'explico una mica el punt de partida. El punt de partida, bueno, som diversos a l'institut que treballem el tema de l'habitatge des de fa uns anys, i a l'institut que porta... Mira, aquest any complirà 25 anys. Uh-huh. A l'institut treballem amb entitats, sobretot a nivell de formació, però també de recerca i d'acompanyament d'entitats del tercer sector, amb moltes entitats.
Sí.
Algunes treballen temes d'habitatge, altres treballen temes d'educació, altres treballen temes de migració... I el que sí que veiem, que totes aquestes entitats, tot i que no siguin especialistes en temes de l'habitatge, al final, avui en dia, d'una manera o altra es veuen abocades a tractar, treballar i mirar a buscar solucions a l'emergència habitacional que viuen moltes de les persones amb les que treballen. Uh-huh. Llavors, és aquesta, per una banda, l'interès que tenim alguns de nosaltres per treballar precisament el tema de l'habitatge, però per altra banda, veure que aquelles entitats amb les que portem any treballant i col·laborant ens diuen és que al final, de nou, insisteixo, educació, migració, el que sigui, al final el tema de l'habitatge està al centre.
Sí.
Perquè si això no està garantit, què passa? Doncs, per exemple, que els nens no poden estudiar, no poden anar de manera adequada a l'escola, les persones grans no poden tenir una vida en plenitud, potser en els últims moments, últims anys de les seves vides, tot està relacionat.
Mira, si em permets, portem ja, com he dit al principi, 25 edicions aquesta temporada. És la temporada que jo m'he posat aquí al micròfon d'aquest programa. Ho dic perquè reafirmo el que tu dius i ho tinc molt clar. Sigui el que sigui, l'entitat que ve aquí a presentar-nos la seva tasca, i hem tingut de tota mena, hi ha dos aspectes de la vida de l'home, de la dona, de la persona, que es repeteix i acaben confluint, d'alguna manera, que és l'habitatge i la feina. Sí. L'habitatge i la feina. I és que, efectivament, no estem no només parlant, és la meva opinió, ara em dius què penses, d'aquesta dignitat de poder descansar en una llar i tenir un lloc on poder trobar-te còmode, etc, sinó que, a més, si això no és digne, és que afecta la persona. És que després, de manera global, t'afecta altres aspectes de tu vida, salut emocional, però no només això, és que si no estàs a gust a casa, com vas a trobar feina? Ah. Costa més. Tot està interrelacionat al final.
Tot. És que tot, o sigui, hi ha molts estudis de fa molts anys que demostren que no tenir unes condicions adequades on viure doncs té efectes en la salut física, emocional... Sí. I una de les coses... Mira, precisament fa poc vam començar a presentar un estudi que estem fent amb Càritas aquí a Barcelona,
sí.
I està vinculat també a un altre estudi que jo precisament porto fent fa uns anys, en aquest cas a Terrassa, que és on visc, al voltant de l'ocupació, i l'estudi amb Càritas al voltant del fenomen, que és un fenomen que no és nou a Barcelona,
Val. Però
que està creixent, que és el fenomen del relloguer,
d'habitacions.
I una de les coses que veiem, per donar coses, exemples concrets del que preguntaves...
Sí, m'agrada molt.
Per exemple, famílies, potser una mare que té un fill o una filla, no? Que està llogant una habitació i que està pagant uns preus desorbitats, perquè
és una barbaritat
sí, el que sí. poden pagar.
Sí. Vale?
I que, pel tema que comentaves, per exemple, les relacions socials, doncs nens que no poden, per sent tan vergonya, convidar els seus amics a casa seva.
Clar.
Que no tenen un lloc on estudiar. O aquesta mare, que potser vol reconstruir una relació sentimental, i que diu, i això m'he trobat més d'un, moltes vegades, de fet, diu, com jo puc convidar a la meva parella, perquè jo aquí dormo amb el meu fill o amb la meva filla.
Clar.
Això no puc fer-ho. No? I això fa que el tipus de relacions que poden construir amb sentit persones que estan en aquesta situació de precarietat és molt feble, és molt precari. I això afecta, com deies tu molt bé, afecta tots els àmbits de la vida.
Uh-huh. Estem parlant d'aquesta ponència que vas presentar, que es diu Atrapades, no? Sobre l'experiència de dones ocupant i subjugant. Clar, em crida l'atenció que sigui tan específic, dones ocupant i subjugant. És molt més, es dona molt més en les dones o com ho heu...
Bueno, mira, d'entrada vam decidir focalitzar-nos sobretot en les dones.
Sí.
I és cert que sobretot el fenomen del relloguer, entès, o sigui, hi ha el fenomen del relloguer d'habitacions, òbviament hi ha tota una part, superarrendament, hi ha tota una part que avui en dia és com molt cool. Vale? Perquè tu pots llogar una habitació, Airbnb i demés.
Vale? Sí, clar.
Òbviament no estem parlant de tot això.
Estem parlant dels turistes que venen aquí
que
a passejar-se.
Del problema,
sí, evidentment.
Sí. Llavors, sí que hi ha una part, per respondre a la teva pregunta, que vam decidir centrar-nos en les dones, però alhora la idea de focalitzar-nos en les dones sobretot és perquè les dones pateixen potser de manera més aguda...
Més aguda, més
aquesta
evident.
...aquesta precarietat. Sí. Vale? I accepten, i tendeixen a acceptar, potser, que això és un dels objectius de l'Observatori, com acabem normalitzant i acceptant i legitimant coses que no podem acceptar, legitimar i normalitzar. No podem.
És increïble, eh?
I passa. Passa molt. O sigui, veiem...
O sigui, estem parlant del primer... entre cometes, del primer...
Sí, sí,
no estem parlant d'un lloc que tingui aquestes dificultats, no sé com dir-t'ho, perquè la renta per càpita, aquestes històries i que ja estan acostumats, tot i que també és impactant. No. Estem parlant d'Espanya, de Barcelona, de Catalunya. Sí. S'està donant aquest fenomen i no només és que s'estigui donant, tal com ens diu Ignasi, com ens dius, sinó que s'està acceptant. Exacte. I això és intolerable.
Sí, per exemple, es pot... O sigui, acabem acceptant que hi ha gent que no té... per exemple, que no li permeten doncs, posar la calefacció quan fa fred, perquè això suposa una despesa addicional.
Clar.
De coses que s'ho puguin, però que no els hi puguin deixar.
Uh-huh.
O gent que diguin que no poden fer servir la cuina. Bueno, tu estàs jugant a una habitació, no pots fer servir la cuina. Llavors, què implica, per exemple, a nivell nutricional?
Home.
Sí, has de veure menjar fora.
I em explicaràs.
Vale? O què implica a nivell de, bueno, moltes altres coses, que són les conseqüències són moltíssimes.
No, és que no ens parem a pensar, però evidentment les persones que tenim la sort de tenir un pis i viure bé amb aquest punt de dignitat, que és una sort, no ens parem a pensar. El dia que se'ns estropea la nevera, saps què vull dir?
Sí.
Aquell dia dius, ostres, quina falta em fa la nevera.
Sí,
però
sí.
Mentrestant no li dones voltes. I ens oblidem doncs, que existeix aquesta realitat. Aliances, amb qui treballeu? Com ho fareu, això?
Bueno, mira, ara mateix Sí, jo, d'aquest estudi que et comentava, que parlaves tu a Trapas, sí. Fèiem Càritas i Susanes, en principi Barcelona i també Terrassa. Ara estem veient si ho volem ampliar-ho. Hi ha altres entitats que quan hem començat a parlar d'això ens han dit, per exemple, la Creu Roja o la Fundació Sant Joan de Déu, uh-huh. diuen això, nosaltres ho veiem també. Uh-huh. I llavors estem començant a veure si podem ampliar aquest estudi. Uh-huh. És un estudi que està en marxa sí. i que en principi presentarem cap al mes d'octubre juntament amb Càritas. Vale?
Molt bé.
Però veiem que això és que té... Vull dir, això se'n va molt més enllà, òbviament, d'aquelles sí, sí. persones a les que s'apropen a través d'aquestes entitats, sinó que va molt més enllà. I, a més, una cosa que és complicat és pensar... Vull dir, és molt difícil trobar aquestes persones. Primer, perquè està amagat. Moltes vegades la seva situació és... no és formal, o sigui, tenen contractes... Clar. Estem parlant del cas del lloguer, òbviament podíem parlar també de l'ocupació, que és... potser molt més visible i molt més estigmatitzat, també. Uh-huh. Però al final són dos fenòmens que trobar les persones que estan en aquesta situació a vegades no és senzill. No? Uh-huh. I llavors, quan parles d'aliances, doncs, aquestes entitats, que són les entitats que, òbviament, al programa les coneixeu molt bé, que treballen amb aquestes persones, uh-huh. i després també intentar treballar amb serveis socials de diferents ajuntaments que també coneixen certa part aquesta realitat fins a cert punt.
A veure, vosaltres ara em parlaves de Càritas, vosaltres sou l'Institut d'Innovació Social de SADE. Al final, jo crec que la iniciativa té molt de reflexió i molt de tenir una mirada cap a aquesta realitat que tu deies, no? Que segurament estem normalitzant i no es posa, perquè ja ho donem per fet, o no ens interessa, o és incòmode mirar-hi. Però a partir d'aquí, amb el que recolliu i aquesta realitat i aquesta cooperació, quina és la intenció? És a dir, anireu davant d'algú a dir, mireu el que està passant?
Sí, clar, clar. Sí, òbviament. La idea és no només generar coneixement, sinó fer-lo visible, denunciar, en alguns casos... Vale. El que passa és que no se t'escaparà que també és complicat, perquè, per exemple, el cas aquest del lloguer,
ja
d'habitacions...
Sí.
En molts casos són situacions, i l'ocupació és igual, són situacions extremes. És a dir, la gent arriba en aquests casos no volent, tot i que moltes vegades es diu, bueno, és que no volen pagar, hi ha casos d'aquests, òbviament, no? Però és a dir, que a l'hora de denunciar, això és una cosa que estem treballant també, a l'hora de denunciar tampoc és fàcil, perquè...
Home, clar, perquè ells s'enfronten a un deute, per exemple.
Per exemple, pot ser un deute, i a més pot ser que diguis, si poses el dit allà, hi ha algú que digui, mira, ho ofereixo com a bandera i començaré a buscar les persones que s'estan aprofitant. Pots dir-ho amb tota la bona intenció, si et poses el millor escenari. Vale? Però el problema és que si aquestes persones queden sense l'opció del relloguer o de l'ocupació en alguns casos...
Què fan?
Clar. No tenen res. És tan dur com això, no? I llavors, això no vol dir que no s'hagi de denunciar, visibilitzar i treballar per canviar-ho, no? Llavors, responent a la pregunta, òbviament que aquesta és la nostra intenció.
No, però és una bona... A mi m'agrada molt la resposta, perquè al final és la nostra intenció, però amb delicadesa, és el que jo entenc. Amb la delicadesa de saber que la nostra denúncia pot posar a persones més al límit encara del que estan. Ja per acabar, necessiteu... O sigui, vosaltres, com funcioneu? Com és el vostre equip? Una mica, voldré saber també amb qui compteu vosaltres mateixos.
Sí, comptem... D'entrada som dues persones que estem dirigint a l'Observatori, sí, la Susana Salvador, la meva companya, que és investigadora i que està codirigint a l'Observatori amb mi, i després comptem amb un grup d'investigadors. Tenim una noia postdoctoral que és la Raluca, que és experta en temes de sensellarisme, i després tenim una sèrie de persones també en l'equip que ens ajuden també a nivell de projectes de recerca que estem posant en marxa, i després tenim, i estem molt contents d'això, comptem un consell assessor molt ampli. Al principi parlaves intersectorial, molt ampli. O sigui, tenim gent que veia des del tercer sector, des del sector polític, des del sector privat també, perquè òbviament és fonamental, i experts que porten molts anys treballant en temes d'habitatge, urbanisme, arquitectura, sostenibilitat, i això és molt important, perquè al final, com tu deies ben bé al principi, l'habitatge és un problema molt complex i, a més, que té moltes arestes diferents, té moltes cares diferents. Llavors, és important saber i entendre de què estem parlant quan estem parlant d'habitatge, quan estem parlant d'habitatge digne.
Fora de micro et deia, se't passarà volant, perquè la ràdio té aquestes coses. Hem d'acabar ja, però vull un titular final. Completa la frase, Ignasi. Jo estaria molt content si aquest projecte ajudés a...
a millorar les condicions de vida de les persones que estan en una situació indigna avui en dia a Catalunya i més enllà.
Doncs com deia Schuster, no hace falta decir nada más. Això, esperem que això pugui ser, i segur que sí, amb els vostres coneixements i la vostra delicadesa i la vostra tasca. L'Ignasi Martí ens ha acompanyat en aquesta tarda de diumenge. Ell és director de l'Institut d'Innovació Social ESADE i ara, juntament amb la Susana Salvador, impulsen aquest observatori de l'habitatge digne, doncs, per mirar on moltes persones no miren i per saber què està passant veritablement amb l'habitatge i totes les seves arestes, que són moltes. Ignasi, gràcies per la visita i molts ànims amb tot el que feu, que és molt important.
Moltíssimes gràcies.
Hoy puede ser un gran día, donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que...
Ai, l'habitatge és un element crucial per a una vida digna i plena, ho hem escoltat, ho sabem. Com diu la cançó Hoy puede ser un gran día de Serrat, cada jornada ofereix l'oportunitat de millorar el nostre entorn. I l'habitatge és fonamental en aquesta tasca. El treball dels professionals de l'habitatge social és essencial per garantir que tothom tingui un sostre sobre el cap i un lloc on construir un futur millor. Ho hem escoltat, ho sabem. L'habitatge, la feina, no només és calés, és salut, és benestar, és autoestima, és molt important. Doncs amb aquesta reflexió i amb el gran Serrat de fons, ens acomiadem fins la setmana que ve. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Passeu bona setmana, adeu-siau.
Que todo cuanto te rodea, lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día.